Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí mogudet als carrers de pràcticament tota Catalunya amb estudiants, professors, transportistes i taxistes com a protagonistes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i anem a pams. Els transportistes arriben ja al desè dia de protesta en contra del preu del gasoil i per demanar al govern de Pedro Sánchez que prengui mesures perquè amb el preu actual del carburant no els surt a compte treure camions i furgonetes. A aquesta mobilització s'hi han apuntat avui els taxistes amb una marxa lenta des de l'aeroport del Prat fins a les portes del Parlament de Catalunya. La Iolanda Bernal ha seguit aquestes dues protestes. Bona tarda, Iolanda.
Bona tarda. Sí, primer ha estat el torn dels transportistes que han tallat durant una bona estona la ronda litoral des de l'alçada de Zona Franca. Han marxat caminant primer en sentit Besòs i quan han arribat a l'altura de la sortida 14 aproximadament han donat mitja volta i han agafat la via però en sentit Llobregat. Una protesta que ha obligat a la Guàrdia Urbana a desviar el trànsit i que repetiran demà i divendres. I alguns d'aquests transportistes s'han afegit a la marxa lenta de taxistes que ha sortit a mig matí de l'aeroport del Prat. Ha continuat per la C31 i la Gran Via, provocant un autèntic col·lapse al centre de Barcelona. La pluja i la manifestació en contra de la sentència pel 25% de castellà han empitjorat la situació. Una desfilada de taxis i de camions que es deixava notar així. Els taxistes diuen que es troben en una situació límit i que pràcticament no els surt a compte treure el cotxe. Els han augmentat els costos un 60% i els guanys, en canvi, s'han reduït a la meitat. És el que explicava el Ricardo, qui diu que aquesta situació també s'està notant a casa.
La situació s'ha vuelto insostenible. Venimos de una crisi, una pandèmia, posteriori, i ara pues, bueno, nos encontramos con los precios del combustible, que están por las nubes y esto es insoportable. O sea, prácticamente tenemos que poner dinero cada día para poder salir a trabajar a la calle. En casa esto, pues claro, se nota muchísimo.
I si no es resol la situació, si no els arriben les ajudes, adverteixen que faran vaga indefinida i que tornaran a ocupar la Gran Via, com ja van fer fa uns anys, el 2018, on hi van deixar els seus vehicles diversos dies.
L'altra mobilització l'han protagonitzat estudiants i professors en contra del 25% de castellà a les classes. Centenars de manifestants han baixat per Via Laietana fins a arribar al Parlament. La vaga a escoles, instituts i universitats ha transcorregut amb normalitat, tot i que els estudiants independentistes han impedit l'accés als centres als que volien fer classe. A l'Autònoma s'han viscut moments de tensió a primera hora del matí seguint aquesta protesta i el Joel Lozano. Bona tarda, Joel.
Bona tarda, Carlos. La concentració ha començat a plaça Urquinaona, passades les 12 del matí. Entre els manifestants s'han pogut escoltar càntics a favor de la independència i en contra del 25% del castellà a les aules i també del conseller d'Educació, Josep González Cambray. La manifestació transcorre amb normalitat. Tanmateix, alguns estudiants han intentat assistir a les seves classes sense èxit, impedits per altres estudiants independentistes que actuaven com piquets.
Como cada miércoles por la mañana, me dirigía hacia la universidad y al llegar a una de las puertas principales de la facultad había un grupo de piquetes que habían montado una barrera humana que impedían el paso tanto a estudiantes como a profesorado. Y además del bloqueo humano, había un conjunto de contenedores que se habían colocado de tal manera que se impidiese el paso.
Alguns dels manifestants ens han explicat que la sentència perjudicaria el català perquè és una llengua que s'està perdent. Creuen que no cal protegir el castellà perquè és la llengua dominant.
El català s'està perdent, per tant, s'ha de forçar que la gent parli català més que castellà. El castellà es pot aprendre al carrer.
La marxa és l'acte central de la vaga convocada per aquest dimecres. Els sindicats exigeixen al Departament d'Educació que assumeixi responsabilitats i que garanteixi la immersió a l'escola.
Gràcies, Joel. L'ofensiva contra el 25% de classes en castellà a les escoles ha tingut el seu moment surrealista al Parlament i és que Junts, a excepció del conseller Josep Maria Argimon, no s'ha fet la foto de tot el govern convocada a les escales de la cambra per fer costat a la immersió. I què ha passat? Doncs que els consellers de Junts en arribar han vist que només hi havia diputats d'Esquerra i cap de Junts, i els hi ha semblat molt estrany i s'han desmarcat. Ja dins de l'hemicicle, el protagonisme ha estat pel conseller d'Ensenyament, González Cambray, en el punt de mira de tota la comunitat educativa. Bona part de l'oposició també s'hi ha apuntat demanant la seva dimissió. Ha sortit al rescat, però amb la boca petita, el president Pere Aragonès, Sergi Torn.
Bona tarda, Carles. Així és, fins a 6 preguntes a la comissió de control aquest matí al Parlament han tingut el mateix destinatari, González Cambray i la crisi educativa. L'oposició percep el deteriorament polític del conseller i demana la seva dimissió o cessament. Sol el PSC li dona un marge d'una setmana. Mentre el conseller reclama aquest temps, reitera que no tocarà l'avançament del calendari escolar i que l'alumnat és al centre de la seva gestió. Explicacions que no convencen a Lorena Roldán, PP, Carrizosa, Ciutadans, Manuela Costa, Vox, Esther Neubo, PSC y Nogay en día de CUP.
No le quieren, le piden que se vaya. Bye bye, señor Cambray.
No le va a servir el señor Cambray. Que busque, compare y si encuentra otro conseller mejor, que seguro que es así, cámbielo.
No hay nadie, no se puede encontrar a nadie que le respalde.
Si aquesta setmana no recondueix la situació, si vostè no resol bé els diferents fronts que té oberts, vostè faria bé en deixar pas.
Està disposat a cessar el seu conseller d'educació?
Resposta de Pere Aragonès. No cessa González Cambray, però l'avisa. Le insta ja a arribar a un acord urgent amb la comunitat educativa.
No serà cessat. Mantinc la confiança. I mantinc la confiança perquè està portant a terme també unes negociacions amb el comitè de vaga. Hi ha hagut una reunió del comitè de vaga. Si per cada reunió que no fem acords haguéssim de plegar, en aquest Parlament no quedaria ningú.
Recordem que Esquerra Republicana controla la Conselleria d'Educació des de l'any 2018. Va ser una de les poques conselleries que no es van intercanviar amb Junts amb l'arribada de Pere Aragonès a la presidència, i els que els republicans se consideren indispensable pel seu projecte a Catalunya mantenir el control polític a educació.
Obrim ja l'àrea de serveis. Previsió del temps, Saïd Suani, bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya tindrem cels coberts amb precipitacions que poden ser localment persistents al sud de Tarragona, cel ennuvolat amb probables precipitacions dèbils i disperses a Girona, Barcelona i al nord de Tarragona, mentre que a Lleida esperem intervals de núvols que tendiran a cels ennuvolats, on tampoc descartem precipitacions dèbils i disperses, sobretot al final del dia. Les temperatures màximes poden pujar localment amb valors que poden arribar als 15 graus a Girona i Tarragona i 14 a Barcelona i Lleida. També tindrem vent de l'est i el nord-est de pluja moderat amb intervals forts, especialment al litoral sud. Per demà dijous, cels coberts a Catalunya, precipitacions generalitzades a tot el territori, excepte zones del litoral i prelitoral gironí, i la cota de neu pujarà dels 1.000 als 1.600 metres al Pirineu. Les temperatures no registraran canvis significatius i tindrem vent de component est de pluja moderat amb intervals del nord-est forts al litoral sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, en general, es manté la circulació còmoda, malgrat que tenim aquestes precipitacions encara en diversos punts del territori, sobretot molta prudència en aquests casos, i moderar la velocitat. Pel que fa a volum de trànsit, com dèiem, potser destacaríem a la zona de Parets del Vallès, de la C-17, entre un quilòmetre, quilòmetre i mig de lentitud, alguna aturada puntual en sentit nord, en sentit Vic. També recordar que s'està celebrant la tercera etapa de la Volta a Catalunya. Avui entre Perpinyà i la Molina, diverses vies es veuran afectades amb restriccions, especialment vies com la Nacional 154, la Nacional 260 o la C-162. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope, Albert Díaz, avui. Bona tarda, Albert.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Menú que ens heu preparat per les 3 de la tarda i 5 minuts. Som-hi.
Doncs vinga, parlarem, entre altres coses, de la tornada de la selecció espanyola de futbol, la masculina, 18 anys després, a Catalunya.
El dia que nací jo, no sé què cantant estava de moda o què futbolista era el que despuntava. Lo que sí que m'han contado es que Montjuïc jugaba a España y que mis abuelos, futboleros ellos, se perdieron el partido teniendo las entradas compradas.
Fa 18 anys que Espanya no torna, no juga a Catalunya. Va ser el 18 de febrer de 2004 a Montjuïc, Espanya-Perú, i ho farà el dissabte. Falten 3 dies per l'Espanya-Albània. La notícia d'aquest partit que juga a Cornellà-Prat, a l'estadi de l'Espanyol, és que ja s'han venut sobre un aforament de gairebé 40.000 aficionats, més de 27.000 entrades. Serà un dels arguments de l'edició d'avui d'Esports Cope. Més coses. Són notícies de la jornada, són continguts del programa d'avui a l'Espanyol. Jornada de dimecres amb dos noms propis. Detalls, avançament, Quique Iglesias.
Brian Olivan i Joselu. Si tot va com ha d'anar, seran jugadors de l'Espanyol la propera temporada. Brian Olivan arriba lliure des del Real Mallorca. Fitxaria per 3 anys, té 27 anys, és lateral esquerre, i ocuparia, doncs, plaça important l'equip de l'Espanyol per la propera temporada. I també hem pogut confirmar, ho ha avançat Catalunya Ràdio fa una estona, que Joselu està molt a prop d'arribar a Can Perico. És la primera opció del davanter actual de 31 anys de l'Alavés. Força gols, marca Joselu, li agrada el projecte, la situació està molt calenta, és al marge del que passi a l'estiu amb Raúl de Tomàs.
Brian Olivan per la defensa, Joselu per la davantera de l'Espanyol a partir del 30 de juny. Dues més de futbol, perquè avui fem un tastet. Ara sentirem el capità del Girona. Ve de marcar 100 gols amb el conjunt de Montilivi, Cristian Estuani.
El objetivo principal que tengo marcado es evidentemente el ascenso, que lo venimos persiguiendo de hace mucho tiempo. Y bueno, todavía estamos en carrera de poder lograrlo, así que estamos enfocados en eso.
I també parlarem del clàssic Losada de la Lliga de Campions femenina, quarts de final, partit d'anada, Real Madrid 1, Barça 3, gols d'Alexia Putellas 2 i Clàudia Pina.
El dimecres crec que serà un dia molt especial per totes nosaltres i que millor que el Camp Nou pugui estar ple. Al final seria molt important perquè ens ajudin a poder guanyar el partit, l'eliminatòria. Crido a tots els culers a que vinguin al Camp Nou perquè ens ajudin, ens animin i sigui una mica més fàcil.
Dimecres vinent, Camp Nou, tornada per ser a les semifinals. Ha fet un pas de gegant al conjunt blaugrana i pot haver-hi, atenció, rècord d'assistència a un estadi en un partit de futbol femení. Ja a la part final del programa parlarem de les cites del dia, bàsicament de bàsquet, perquè, atenció, avui juga el Joventut de Badalona, la penya, partit d'Eurocup a França, la pista del Metropolitans, i Carles Duran, el tècnic del Joventut, parla de l'objectiu avui.
Després de fer la feina durant tant de temps, doncs ara és la primera oportunitat de certificar la nostra posició, i aquest és el nostre gran repte del partit, no? Ser capaços de guanyar en una pista molt difícil del líder de la Lliga Francesa, però que ens pot donar un premi que ens hem merescut de fer molt bé la feina i espero que ho puguem certificar.
I també parlarem de la victòria del Barça de bàsquet a la pista de l'Alba de Berlín, que deixa a només una victòria, pot ser divendres al Palau davant el Fenerbahçe, la primera posició matemàtica de la fase de grups de l'Eurolliga. Sarunas Jasikevic, entrenador del Barça.
Los chicos han hecho gran esfuerzo, sobre todo un esfuerzo muy, muy, muy inteligente, ¿no? Yo creo que ha sido muy profesionales a lo largo de los últimos 7 días, 4 partidos, ¿no? Todo el mundo jugando más o menos los mismos minutos, y es muy importante esto para nosotros. Objetivo claramente quedarnos primeros, pero bueno, poco a poco. Y hay que pensar cómo hacer esto contra Fenerbahçe, un equipo que se juega la vida y seguramente va a venir a Palau para ganar.
I recordem avui que s'està disputant la tercera etapa de la Volta a Catalunya, un recorregut de 161 quilòmetres entre Perpinyà i La Molina. Surt com a líder Jonas Widerberg del DSM. Les enquestes al Twitter, @esportscope. Preguntem en clau Barça: us agradaria que Dembélé es quedés? Sí o no? 2 de la tarda, 33 minuts, guanya amb el 67% dels vots el sí. I en aquesta perica preguntem: us agradaria que tornés Ramon Planes a la secretaria de l'Espanyol? Sí o no? Guanya el sí amb el 72% dels vots. 3 i 5 de la tarda. Estaràs aquí, no?
Gràcies. Estaré aquí, molt puntualíssim, bé, per escoltar tota l'actualitat esportiva, com ara nosaltres seguim repassant més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Gràcies, Albert.
A tu, Carlos, que vagi bé.
Seat Volkswagen ha confirmat aquest matí que una de les dues fàbriques de bateries que impulsarà Espanya s'ubicarà a la localitat valenciana de Sagunto. Mobilitzarà una inversió de 7 milions d'euros i donarà feina a unes 3.000 persones. El grup automobilístic també ha garantit la continuïtat dels quasi bé 2.800 llocs de feina que es podien perdre a la factoria de Martorell amb la seva aposta per l'electrificació. Tots els detalls amb l'Aleix González.
Com una oportunitat única ha qualificat Wayne Griffiths, president de SEAT, la implantació de la planta elèctrica a la fàbrica de Martorell. Tot i la possibilitat de perdre 2.800 llocs de treball per la simplificació del procés productiu, Griffiths ha explicat que treballaran amb els sindicats per reduir-ne l'efecte i redistribuir els treballadors en altres llocs nous de la cadena productiva.
Con la fabricación del coche eléctrico, pues median medias, menos horas, ¿no? Podría ser un reto y afectar a 2.000, 2.800 puestos de trabajo. Pero nuestro objetivo es minimizar este impacto, colaborando con nuestros sindicatos, encontrar vías y formas para ser más flexibles, pero también crear más empleo a lo largo de toda la cadena de valor.
Amb aquesta aposta, Martorell SEAT dona per tancada la seva activitat a Catalunya. La nova fàbrica de bateries la situaran a Sagunt, València, per equilibrar el que consideren un projecte de país.
No solo son motivos económicos, sino toda una serie de motivos desde el punto de vista de la logística, el personal cualificado, la disponibilidad y también la rapidez en la que se pueda empezar a trabajar. Esos son los factores más importantes.
SEAT tanca l'any 2021 amb pèrdues de 256,3 milions d'euros, un 32% més que l'any 2020 a causa de la crisi de semiconductors que ha impactat en la capacitat de producció i vendes de l'empresa.
L'Ajuntament de Barcelona i també la Generalitat fan pinya i han decidit presentar recursos davant del Tribunal Suprem contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'anul·lar la zona de baixes emissions, una de les propostes estel·lars de l'alcaldessa Ada Colau que més controvèrsia i més polèmica ha aixecat. El Suprem podria trigar entre mig any i un any en pronunciar-se i, mentrestant, les administracions han amenaçat els conductors que es continuaran multant els vehicles contaminants que entrin a la ciutat de Barcelona. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que davant la sentència presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no deixaran caure la zona de baixes emissions. La tinenta d'alcaldia d'Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, també ha afirmat que aquesta sentència mostra incoherències i que presenta més elements polítics i ideològics que jurídics. Així ho afirma Janet Sanz.
Per totes aquestes administracions, la zona de baixes emissions és vigent, que la defensarem, que entre totes defensarem aquesta zona de baixes emissions perquè ni Barcelona, ni els ajuntaments metropolitans, ni les veïnes i veïns, no? Doncs que formen part de tots aquests municipis, es quedaran sense zona de baixes emissions. Aquesta és la declaració.
D'altra banda, Marc Sangles, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha anunciat que des de les pertinents administracions es presentarà un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Sangles considera que la sentència va en contra de les autoritats europees i els models d'èxit en quant a disminució de contaminació a les grans ciutats. Així ho ha anunciat.
També aprofitem aquesta compareixença per anunciar que el govern de la Generalitat presentarà un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia en relació a les zones de baixes emissions.
L'Ajuntament ha anunciat que aquesta cadena de recursos la conformaran els altres 4 municipis afectats a mesura que aquests vagin rebent les sentències contra les seves ordenances.
I sobre aquesta ordenança de la zona de baixes emissions, una de les propostes estel·lars de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hi ha moltes preguntes a fer que volem traslladar a qui en sap molt del tema i que ens pot donar respostes a aquestes preguntes. És el professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oli de Feu, el senyor Gabriel Capilla. Molt bona tarda, Gabriel, benvingut, eh?
Bona tarda, bona tarda.
Molt bé, gràcies. Aviam, sentència que es va conèixer fa pocs dies del TCJ, tot apunta que serà recorreguda al Suprem per part de l'Ajuntament, per tant, una sentència que, podríem dir, que no és ferma, tot i que alguna de les parts que van presentar recurs a aquesta ordenança ja ha demanat l'execució provisional de la sentència, tot a l'espera del que digui el Suprem, no? Li veu recorregut aquesta petició d'execució provisional de forma immediata?
Ho veig complicat. A més, també apuntar que no és una única sentència, no? Si no estic equivocat, hi ha fins a 4 o 5 recursos, són 4 o 5 sentències idèntiques, no? Amb el mateix contingut i amb el mateix resultat, evidentment. I sí que, a veure, es pot demanar la mesura, diguéssim, d'execució provisional, però jo veig difícil que pugui prosperar, perquè igual que no es va suspendre l'ordenança quan es va interposar el recurs, jo crec que no hi ha circumstàncies noves que ara justifiquessin una execució immediata de la sentència, no? Mm-hmm. És el meu parer, però això s'hauria, sí, és el tribunal qui haurà de decidir.
Molt bé, bueno, però és una opinió d'una persona com vostè que coneix la matèria, per tant, a tenir en compte, i per tant, li veu, doncs, pot recorregut aquesta petició que alguna de les parts que havia recorregut ha presentat,
sí,
aquest matí.
Perquè més que res s'hauria d'acreditar, doncs, que el fet de no executar la sentència implicaria uns danys i uns perjudicis de, diguéssim, d'impossible d'alguna manera de recuperació per el fet d'executar l'ordenança. I si fins ara això no s'ha produït, sembla difícil que es pugui justificar, no?
Clar. Resumides, finalment, és una normativa que s'ha posat en marxa, que es va posar en marxa en el seu dia, va ser recorreguda, i al final el TSJ ha donat la raó als que la van recórrer. Això vol dir que la normativa no es va fer correctament i xoca amb els drets fonamentals dels ciutadans, oi?
A veure, aquí el tribunal el que fa és que, efectivament, doncs, anul·la l'ordenança, però sobretot pels vicis que durant la tramitació de l'ordenança, o qualsevol norma té un procés de producció, no? Un procediment d'elaboració, que se'n diu. Llavors el tribunal el que ha fet és valorar si dins d'aquest procediment administratiu, no?, de l'elaboració de la norma, s'havien aplicat les normes que resulten, no?, en aquests procediments, i ha detectat finalment dient que no, que la informació que no és suficient, que és incomplerta, que no s'han ponderat bé els efectes i els drets afectats per prendre la decisió final que pren l'Ajuntament, que és establir aquesta zona de baixes emissions, i és aquí on el tribunal anul·la per vici de procediment, no pas pel contingut substantiu de la norma, no tant pel contingut. Afectació de drets fonamentals i afectació de drets, diguéssim, drets, el que diu el tribunal és que no s'ha valorat prou l'impacte que té això en la ciutadania i també en les activitats econòmiques, que es falta aquesta explicació, aquesta justificació per part de l'Ajuntament de que les mesures que adopten són proporcionades, no, a l'objectiu que persegueixen i que no han ponderat bé els drets afectats dels ciutadans i, en aquest cas, també activitats econòmiques afectades.
Clar. El cert, professor, és que ara hi ha molts dubtes sobre tot plegat, hi ha un buit, en certa manera, hi ha desinformació sobre el que pot passar. I al final, com sempre, el ciutadà, el gran perjudicat, perquè ha de continuar pagant, no?
Sí, de moment, qui no compleixi amb els horaris i les limitacions haurà de suportar encara un règim sancionador que és aplicable, perquè això el tribunal no entra a valorar-ho, perquè com ho anul·la per defectes de forma, no entra a veure els elements substantius de la norma, en la qual cosa el règim sancionador no es pronuncia per res. I també les taxes que es cobren als ciutadans, no, que paguen, millor dit, perdó, als ciutadans per, diguéssim, excloure, no, l'aplicació de la norma durant 10 cops l'any, doncs si pugui utilitzar el seu vehicle durant les hores que hi ha aquesta prohibició, doncs això ara per ara s'haurà de continuar pagant.
Per tant, professor, les multes que es posin a partir d'ara també s'han de pagar, per si de cas, no?
Sí, ara per ara s'han de pagar, jo ho faria. Jo ho faria perquè la sentència, tal com està redactada al TSJ, i sense perjudici el que pugui dir el Suprem al seu moment, no donen peu a un retorn, diguéssim, a un retorn immediat de les multes, com va passar amb el tema del confinament, el primer estat d'alarma i la seva declaració d'inconstitucionalitat.
Una altra qüestió que et volia plantejar, professor, un ciutadà o una empresa que s'hagi vist obligat, per exemple, a canviar de vehicle per necessitats empresarials o particulars, perquè ha de venir a treballar a Barcelona de fora i tenia un vehicle una mica vell, hores d'ara, poder, ara no, però més endavant, segons com vagin les coses, podia demanar danys i perjudicis a l'administració?
Bueno, de fet, aquí sí que és un dels temes que el TSJ de Catalunya posa de relleu, no? La situació del greuge que suposa per segons quins ciutadans o segons quins professionals, doncs una mesura d'aquest tipus i l'impacte que té en la seva economia, ja sigui particular o com a autònom, doncs el fet de tenir que canviar de vehicle i això que l'Ajuntament ho hagi valorat en el seu moment, no? Això sí que de veritat ho posa de relleu el Tribunal Superior de Justícia. Jo no ho descartaria. Jo crec que sí que poden ser viables algunes reclamacions de responsabilitat patrimonial davant de l'Ajuntament, podrien tenir un cert recorregut. S'hauria d'estudiar, però no ho descarto ni molt menys.
Molt bé. Hi ha un altre aspecte a comentar també, la inseguretat jurídica que crea tot plegat, no? Ho dic perquè un consistori, un ajuntament important com el de Barcelona, posa en marxa una mesura com aquestes, que al final resulta que no està ben elaborada. Estranya que un ajuntament rellisqui d'aquesta manera, professor.
La veritat és que no estem en un bon moment en general, en quant a les accions, no? Imagino que la conjuntura social, econòmica, política, doncs no ajuda. Jo sempre a la universitat, als alumnes els dic, quan explico el dret administratiu, que l'administració pot fer de tot, té moltes potestats, capacitat de fer de tot. Dic, l'únic que ha de fer és explicar-ho molt bé. I estem en un moment que les administracions, a l'hora d'engegar projectes ambiciosos com aquest, o el propi Ajuntament de Barcelona, el tema del pla especial urbanístic sobre els allotjaments turístics, que també ha sigut objecte d'anul·lació en el seu moment pel TSJ de Catalunya, doncs l'important és escriure molt. Mentre s'està fent la norma s'ha de motivar, s'ha d'escriure molt, s'han d'omplir molts informes i molts papers, precisament per evitar que quan això arribi al contenciós doncs estigui ja tot ben explicat i ben motivat. És un tema que m'imagino per la pressió per part dels responsables polítics d'engegar projectes i fer-ho de forma immediata impedeix que el tècnic, el funcionari, el servidor públic, que són boníssims els de l'Ajuntament de Barcelona i de moltes administracions, puguin fer bé la seva feina. El producte, en part, per aquesta pressió que es volen sotmesos de calendaris, de timings, de fer un informe i no poder fer l'informe. Perdó?
La pressió política que hi ha, la pressió dels polítics...
En més és la impressió que tinc, no? Un polític té 4 anys per fer projectes i llavors, doncs, a vegades se'ls tira el temps a sobre.
I alguns, ara que estem a la recta final de mandat, doncs encara més. Aviam, acabem ja, professor Capilla. La sentència no nega que no s'hagin de prendre mesures per reduir la contaminació, però sí que es posin mesures que s'han de fer des d'un principi de proporcionalitat, no? Sense perjudicar ningú.
Correcte. Això ho posa de relleu, no només la sentència, sinó els vots particulars concurrents que hi han, que no neguen en absolut la necessitat de negar una realitat com és que hi ha un problema de contaminació atmosfèrica i s'han de prendre mesures. Això el Tribunal de Justícia fa un esforç de contínuament d'anar-ho explicant. I l'únic, que les mesures que es prenguin han d'estar proporcionades, i proporcionades vol dir que s'ha de ponderar, s'han ponderat aquestes amb l'objecte que es persegueix, no? L'objectiu que persegueix la norma. I en aquest cas el que es troba a faltar és aquesta manca de ponderació.
Molt bé, doncs estarem molt atents al que passa d'aquí en endavant a la zona de baixes emissions. Jo crec que quan arriba el Suprem això ja va per llarg, que un mig any, un any...
A veure si el Tribunal Suprem, el recurs de cassació, és molt, podríem dir que és molt exclusiu a l'hora d'acceptar, admetre a tràmit, un recurs de cassació. Jo no sé si podrà prosperar, en aquest cas, un recurs de cassació. Vull dir que no és fàcil que l'admeti el Suprem. Jo, si fos l'Ajuntament de Barcelona, el que faria seria canviar la normativa, anirà més ràpid i serà més segur.
Esperem que algú de l'Ajuntament l'hagi escoltat, professor Gabriel Capilla. Moltíssimes gràcies per estar avui a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda i molta sort, eh?
A vostès, moltes gràcies per tot.
Adéu-siau.
Salutacions.
Molt bé, arriba el moment de fer una pausa mínima, 2 minuts, unes bones recomanacions. Tenim encara més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico la història de les Mercedes. Són dones que treballaven fent rutes turístiques educatives per Barcelona, però l'esclat que va fer la pandèmia les va obligar a canviar de modus vivendi d'un dia per l'altre. Després d'una reunió online i en ple confinament van néixer les Mercedes. Són missatgeres i totes són dones. Ja parla també amb elles la Lídia Muñoz.
Treballaven fent tours educatius en bicicleta per la ciutat, però la pandèmia les va obligar a reinventar-se i després d'una videotrucada van néixer Les Mercedes, una cooperativa de missatgeres basada en valors inclusius, sostenibles i feministes. S'autonomenen missatgeres del canvi perquè contribueixen a la transformació del sector trencant estereotips. Ariadna Serra, cofundadora de Les Mercedes, ens ha explicat en una entrevista a COPE Catalunya i Andorra que també treballen en donar visibilitat a dones i col·lectius vulnerables.
Nosaltres el que volem fer és facilitar l'accés en aquest sector i donar oportunitats a aquests col·lectius més invisibilitzats o vulnerables que no tenien accés. Per exemple, hem participat en un projecte de formació de dones mecàniques de bicicletes, hem tingut una persona en pràctiques...
Es troben davant d'un sistema de missatgeria ultraràpid i barat al que el públic ja s'ha acostumat però que vexa el missatger, un altre front en el que també estan treballant.
El que intenta Les Mercedes és posar en valor no només el paquet que t'arriba, sinó de tots els agents que intervenen a que t'arribi un paquet a casa. Intentar posar-ho tot en el mateix nivell i que tot tingui la mateixa força.
Després de 2 anys lluitant, han aconseguit fer-se un lloc en el sector tenint molt bona rebuda. Ara miren el futur amb la meta de seguir creixent i consolidant-se per ampliar la zona de repartiments i crear petits centres logístics de Les Mercedes a altres ciutats properes.
Hi ha a la vista canvis al recinte de l'Escola Industrial de Barcelona, un recinte històric. La Diputació, que és la seva propietària, posa en marxa un projecte a 10 anys vista i amb una inversió d'uns 100 milions d'euros. L'objectiu, obrir les instal·lacions a la ciutat amb passejos nous i també un centre d'innovació. L'ens provincial, la Diputació de Barcelona, fa aquest pas endavant després de veure com finalment les pistes esportives de la Universitat de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, són la zona més ben posicionada per construir el nou Hospital Clínic. S'havia parlat d'aquest recinte, de l'Escola Industrial, com a possible ampliació d'aquest nou Hospital Clínic. Finalment, tot sembla apuntar que seran les pistes esportives de la Universitat, com dèiem, a l'Avinguda Diagonal. Adrián León.
Les obres començaran a finals de 2023 i està previst que durin prop de 10 anys. L'objectiu principal, a part de rehabilitar el patrimoni de l'escola, és obrir el recinte amb nous passejos i espais verds que arribarien a connectar Urgell i Viladomat com una continuïtat del carrer de Còrsega. Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, fixa en 16.000 metres quadrats l'ampliació de verd urbà.
Aquest serà un gran espai verd, un nou pulmó a una de les àrees de les zones de la ciutat amb més densitat i menys zones verdes, com és l'esquerra de l'Eixample. Sabeu que aquí tenim una densitat de població, sempre s'ha dit, molt elevada, tenim poques zones verdes, i a Barcelona, cada vegada que toquem una pedra, l'hem de tocar des de diverses perspectives alhora.
L'ampliació de l'Hospital Clínic, que contemplava l'Espanya Industrial com a nou destí, s'acabarà realitzant a les pistes poliesportives de la Universitat de Barcelona. Això dona llum verda a aquest nou projecte d'innovació, que també afegirà plaques solars a les taulades per generar l'equivalent al consum de 500 llars. Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, creu que ha arribat l'hora de donar una passa endavant.
Pensem que és el moment de la innovació, de veure de quina forma podem fer la política més eficient, més eficaç, utilitzant les noves tecnologies, utilitzant també el tema digital i de quina forma pensem entre tots aquesta evolució.
Segons la Diputació, la nova Espanya Industrial, on hi treballaran fins a 800 investigadors, es remodelarà únicament amb recursos propis, tot i que no descarta demanar fons europeus o la col·laboració d'altres administracions.
Uns apunts a la Crònica Negra, la Policia Nacional, juntament amb la Policia Francesa i la Inspecció General de la Romanesa, han alliberat 13 dones que eren explotades sexualment en pisos d'Espanya i de França. Les dones eren captades a Romania i traslladades a l'avió a Barcelona, on les anunciaven en portals web especialitzats en serveis sexuals. En el marc de l'operatiu policial, coordinat per Europol, s'han fet 13 entrades i registres domiciliaris, dels quals 6 a Romania i 7 a França, i 7 detinguts per pertinença a organització criminal i tracte d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. 5 de les detencions es van fer a Romania i 2 es van fer també a França. I molt més a prop, a l'Hospitalet, un home ha atacat aquest passat dimarts a un altre armat amb una katana, segons han explicat alguns testimonis i també la policia. I aquest home sembla ser que li va arrencar el braç. La baralla, segons han detallat els Mossos d'Esquadra, va tenir lloc en un local ocupat per persones sense sostre al carrer Pedraforca de l'Hospitalet del Llobregat. Els Mossos tenen identificat a l'agressor, però encara no l'han pogut detenir, segons ha explicat fonts de la Policia Autonòmica Catalana. I a Badalona s'han iniciat ja els treballs per tal de poder apuntalar l'edifici número 22 del carrer de la Granada, al barri de la Pau, que es va esfondrar parcialment el passat dia 10 d'aquest mes. Els serveis tècnics poden entrar a busquejar les pertinències dels veïns una vegada estiguen enllestits tots aquests treballs. Els veïns han explicat a l'Òscar Estivill el neguit amb què viuen tota aquesta situació.
Un edifici parcialment ensorrat del carrer Granada de Badalona ha obligat a desallotjar 11 famílies. El terra de l'àtic va caure fins al pis de sota i no va haver-hi cap ferit, ja que ningú es trobava al bloc en el moment de l'incident. Els veïns desallotjats denuncien que aquesta situació era previsible i alerten que altres immobles de la Pau podrien viure el mateix. Ho confirma el president de l'Associació de Veïns d'aquest barri, Mariano Monge, que afegeix que els esfondraments es poden donar a tot Badalona.
La mayoría de los edificios que tenemos en el barrio son de construcción propia, de autoconstrucción, ¿vale? Y tienen unas carencias de infraestructuras importantes. Y este caso se va a volver a repetir en más edificios del barrio, aunque ya, como informarán compañeros, está produciéndose en toda Badalona.
Les associacions defensen que els edificis mai han rebut el manteniment corresponent i que porten 25 anys avisant del seu estat de deteriorament. El president de la coordinadora veïnal del Baix Besòs, Pepe Sánchez, adverteix que això passa en zones on hi ha una pobresa arrelada.
I, evidentment, aquest és un problema que s'ha de solucionar. Són zones amb la pobresa està molt institucionalitzada i, evidentment, això és un problema.
Sánchez remarca la importància de fer un pla d'habitatge per ajudar els veïns a conservar les seves cases, ja que molts d'ells no es poden permetre pagar les reparacions pertinents.
Tornem al Parlament. Aquest matí el socialista Salvador Illa ha tornat a estendre la mà al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per sortir de la crisi, de les vàries crisis que també castiguen Catalunya. Aragonès s'ha limitat a agrair l'oferiment i la bona predisposició de Salvador Illa. Sergi Torn.
Sí, l'apropament al públic a les sessions de control Esquerra-PSC són notòries, tant amb la forma i el to entre els líders com amb el fons. Mentre el soci del govern d'Esquerra i Junts per Catalunya ataca Aragonès, avui per la taula de diàleg amb el govern central dient que no és de fiar, el socialista Salvador Illa aprofitava una pregunta de l'Institut Ramon Llull i la promoció del català a l'exterior i el treball de l'Institut Cervantes per oferir col·laboració al govern independentista.
Miri, jo crec que Catalunya ho pot fer millor, crec que el seu govern ho pot fer millor. La meva feina és estimular que el seu govern ho faci millor, però també ajudar que ho faci millor. I sap vostè que en moments complicats pot comptar amb el meu grup per millorar les coses a Catalunya.
Pere Aragonès celebra aquest oferiment socialista.
Celebro la seva actitud i la seva proposta de mà estesa cap al govern en una situació molt difícil, molt complicada per les conseqüències socials i econòmiques, no només les d'ara, sinó els que hi hauran en un futur.
Mentrestant, en la sessió de control, el Partit Popular reclama una baixada dels 18 impostos propis creats per la Generalitat. Aragonès replica que no els baixarà i que per mantenir l'actual despesa social reclama augmentar el marge de dèficit autonòmic. D'altra banda, Aragonès reitera el suport del seu govern a la futura candidatura olímpica dels Jocs d'hivern 2030 i ha criticat als comuns la seva contradicció. Diu que el govern central et dona suport amb aquesta candidatura amb Podemos al govern.
Abans d'acabar, primeres reaccions als anuncis d'aquest matí ha fet la multinacional Seat Volkswagen sobre la futura planta de bateries que s'instal·larà a Sagunto, a València, i també sobre els llocs de feina a la factoria de Martorell. El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha avisat que l'estratègia actual del grup implica la mort de la marca Seat a partir de l'any 2029, quan es produirà l'últim model de Seat León. En una atenció als mitjans, després de la presentació de resultats de l'automobilística, el també membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen ha lamentat que s'aposti perquè Cooper assumeixi tots els models 100% elèctrics. D'altra banda, ha lamentat que el consorci hagi perjudicat a Seat en el repartiment de semiconductors, encara que tenien una marca nova que aposta pels models elèctrics com és Cooper. A més, ha assegurat que el govern es va postular tard a la cursa per acollir la planta de bateries. En concret, Carrero ha dit que quan la Generalitat va fer una proposta ja hi havia tres candidates finalistes que eren Aragó, Extremadura i la Comunitat Valenciana, que ha estat finalment la comunitat autònoma escollida. I abans de tancar, us diré que les principals institucions musicals oferiran el pròxim dia 30 de març el concert per la pau a l'Auditori de Barcelona, impulsat per la Fundació Victòria dels Àngels, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. La iniciativa, tota la taquilla, serà en benefici del projecte Ucraïna es necessita, que està posant en marxa la Creu Roja aquests dies. Amb aquesta notícia tanquem el migdia COPE Catalunya Andorra. Com sempre, d'aquí uns minuts continuarà la informació, notícia de la resta d'Espanya i del món, que les explicaran Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, molt bona tarda, adéu-siau.